5 minuts que passen de les 11 del matí i ens ve molt de gust, com cada divendres, rebre en aquest estudi el nostre guardià de les paraules i la llengua, catedràtic d'Institut de Llengua Emèrit, membre de Koiné i del Cercle Vallcorba. Mestre Virgili, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I de seguida el mestre Virgili, que ens explica moltes coses i ens ajuda a parlar i escriure millor, però abans tenim un enigma a resoldre i un concurs a fer, Rafa.
Sempre, sempre. Per cert, li ha tocat la cadira bona, eh?
Majestuosa.
La majestuosa.
Ara. Aquesta és la majestuosa.
Aquesta és la majestuosa. Vostè com a rei del català.
És la de mestre.
Rei emèrit del català. Doncs, enhorabona. Sí, tenim la cistella... La cistella de rei. Tenim la cistella per sortejar, la cistella Cap Bravo. Sí. Com sempre, el mestre Virgili ens ajuda a jugar amb els nostres oients. Ens proposa una dita. En aquest cas era una expressió. Sí. Una expressió típicament catalana, i la premissa era quina d'aquestes expressions que ens plantejava el mestre es fa servir de manera més tradicional, més habitual...
Sí, perquè totes tres poden ser bones.
Són versemblants, sí, senyor.
Poden ser bones totes tres.
Exacte.
Però demanàvem la històrica.
Només una
és la històrica.
Només una és la històrica. Sí. I era per expressar que es fa una cosa molt de pressa, veloçment o a molta velocitat. I les tres opcions que ens donava el mestre Virgili era: la primera, a tot drap. La segona, a 100, com qui diu, vaig a 100 per hora, no? Sí. I la tercera, com un guepard, animal conegut per la seva
velocitat.
Velocitat. I la correcta, mestre...
Era a tot drap.
A tot drap,
Aquesta és la històrica.
Fixa't.
Aquesta és la històrica. Ara, després, quan arrenqui la secció, ens explica una mica d'on ve, perquè, a més, és curiós i sempre la utilitzem molt. I jo no sabia d'on venia, i té molt sentit. Sí. Però abans d'això, amb tots els participants, per cert, rècord de participants aquesta setmana, la gent engrescadíssima amb aquesta dita. Els ha agradat molt. I no tothom ha encertat, eh? Que això també m'agrada, que hi hagi algú que es faci una mica d'embolic. Sempre és divertit.
Sí, sí.
Doncs, entre tots els participants, fem ara mateix el sorteig. Si us plau, José, redoble de campanes.
Vinga.
Atenció, guanyadora, Maria Dolors Timoneda. Maria Dolors Timoneda.
Timoneda.
Guanyadora.
Lloc de Timons, Timoneda.
Mira.
En fi. Maria Dolors Timoneda, guanyadora d'aquesta magnífica cistella Cap Bravo, que ja és teva, ja està reservada. Ja pots passar per aquí, al costat de l'estació de Sants, carrer Comtes de Belloc 67, i la nostra dona a la recepció, l'Ester, que ja té el paperet preparat, ja m'està ensenyant, doncs té reservada la cistella per ella.
Que bé.
Que bé, ja està. Repartida l'alegria.
Escolta'm, la setmana que ve més sorteig, ja?
Home, i tant.
Anem amb Virgili, va.
Ja has begut oli.
Mestre Josep Maria Virgili, catedràtic d'Institut de Llengua Catalana Emèrit, membre de Koiné i del Cercle Vallcorba, que ja ens acompanya, com dèiem, a l'estudi de Ràdio Estel. I abans de tot esveïm aquest dubte, no?
Exacte,
anar tot drap
la dita,
és anar molt de pressa.
Sí, sí, sí.
Per què?
Ve del món de la marineria. És una expressió marinera, encara que potser molta gent doncs ho ignora, que és una expressió marinera. A tot drap és equivalent a dir a tota vela.
A tota vela.
Les veles eren de drap. Bueno, són de drap, no? Aleshores, si les veles es poden plegar, si vols que el vaixell no corri, doncs baixes les veles i el vaixell corre menys, no? Si vols que corri molt, doncs estens totes les veles. Per tant, estens tots els draps. I aleshores, si el vaixell va a tot drap, és a dir, a tota vela, amb totes les veles desplegades, és quan corre al màxim que permet el vent que hi hagi. I d'aquí ve a tot drap. No.
Tota vela no corta el mar si no vuela, eh?
Home, i tant. I viento en popa, tota vela. Ja sé que estem utilitzant el castellà, però seria,
sí,
no?
Però seria l'equivalent.
És espronceda.
Espronceda.
Sí, senyor. Sí, senyor.
És un castellanisme.
Sí. Sí, ho diem així, sí.
No, a 100 ve del món de l'automòbil.
Clar, quan un... de 0 a 100.
Sí, un cotxe que vagi a 100 per hora, no? Per tant, és bona també, però no és la tradicional, és moderna, no? La del guepard, doncs, la vam posar una mica per farciment, perquè el guepard és l'animal terrestre que més corre, diuen,
sí,
no? I, per tant, si corres com un guepard, també corres molt, però no és la històrica, que d'això es tracta, no?
Sí, sí, sí.
Doncs, fantàstica explicació, com
doncs,
sempre.
Doncs, esveïts tots els dubtes... Abans també d'entrar en matèria, li volíem preguntar perquè en parlàvem aquesta setmana en el programa i volíem esvair també aquest dubte. Mestre, què és? Maionesa o maonesa?
Bé, això ja ho va explicar el senyor Fàbregas, molt ben explicat, no? Que es veu que aquesta salsa s'origina a Maó, després els francesos la retoquen, no? I no és ben bé l'original, no?
Va ser un error tipogràfic, eh? Van posar aquella
bé,
i
jo estic convençudíssim que això és una llegenda, que no sí. Hi va haver tal error tipogràfic.
Ho sospita, dir, ho sospita vostè.
Sospito que això és inventat. Allò de la H es posa cap per avall i es converteix en una Y. No sé si aquí hi hagués un tipògraf, un H de cap per avall, no és ben bé una Y, no. Em sembla a mi. No, s'hauria notat molt, no? En canvi, el que sí que és versemblant és una cosa que també el senyor Fàbregas va dir, que és que aquí s'hi va posar una I antiàtica. És a dir, les llengües tenen la tendència, quan hi ha un iat, és a dir, dues vocals costat per costat que no formen diftong, això és un iat, no? A posar-hi entremig una consonant. No? Llavors, per exemple, els llocs que diem dugues, per exemple, al meu entorn, al Camp de Tarragona, en comptes de dues, es diu dugues. Si posa aquest G, podríem dir perquè dues no forma diftong, i aleshores se posa al mig aquest G, que sembla que com que soni millor. I aleshores, oralment, ja sabem que escrivim dues, com tothom, no? Però oralment pronunciem dugues. Doncs aquest G és una consonant antiàtica. Aleshores, a vegades, la consonant antiàtica és una iot, és a dir, una I consonàntica, una I que fa de consonant. I aleshores, doncs, de maonesa es va convertir en maionesa, no? I jo, com que el mot internacional és maionesa, és a dir, en totes les llengües de l'entorn hi ha aquesta I antiàtica, sí. Jo la mantindria. És a dir, jo em sembla que no tocaria res. És a dir, la salsa, dir-n'hi maionesa.
I antiàtica, que no I antipàtica.
I posaria perquè hi deixaria maonesa per una senyora de Maó. No?
Clar.
Esclar, sí,
la meva,
sí.
La meva sogra de Maó, la maonesa.
Seria maonesa, no?
No és una maona.
No ho sé.
Em sembla que es deu dir maonesa.
Maonesa. Maonesa.
De Maó, no? Perquè algunes consonants antiàtiques han passat a la llengua oficial, podríem dir. Per exemple, quan es diu reial, en català antic es deia clar. Real. No, penseu en la vila de Sarral, a la conca de Barberà. Sí, sí. Sarral vol dir la, amb l'article salat, real.
L'antiàtica.
Sí, però però vull dir que de real es va passar a reial. I ara real és una cosa veritable, que deriva de realitat, però si deriva de rei, diem reial. I un altre és lleial. En català antic era lleal.
És interessant, eh?
Clar. I s'hi va posar aquesta I antiàtica, i ara la forma oficial és lleial.
Lleial.
No? O en castellà, quan diuen cola, que coa, es van posar l'antiàtica una L, i ara la forma oficial en castellà és cola, no és coa. Coa ho diem en català.
Mira, ho he buscat, no? Rafa, perdona, veure, és maonesa.
Maonesa,
Sí, 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 exactament. Doncs una maonesa és una senyora de Maó, i una maionesa és la salsa. Hem de saber que tot ve de Maó, però en un cas hi posem l'antiàtica, perquè internacionalment s'hi posa, i en l'altre cas, doncs, no hi posem l'antiàtica.
Se molts acudits, que no faré.
Algun, si demanes unes patates amb maonesa, són per compartir.
No, i sí. Bueno, és igual. Però és graciós que es digui maonesa. Jo estic fent una associació mental de les meves, que no tenen segurament massa sentit, però estem parlant molt de la maonesa i la maionesa, i volia demanar-li, perquè a casa, com vist, lamentablement, amb molts partidaris del ketchup.
Ui.
Ketchup en català és una d'aquestes paraules que estan...
És un xenisme.
Correcte. Clar,
és un xenisme.
S'ha agafat i és correcte.
És a dir, tot allò que es refereixi a conceptes nous, inexistents prèviament...
Perquè hi ha un ketchup català, És una cosa que...
Exacte, com que, i que jo sàpiga, no hi ha un ketchup català, aleshores agafes el producte amb el mot que porta incorporat, com el kiwi, com el gazpacho.
Clar, són... el gazpacho,
Són, això se'n diuen xenismes, mots que venen amb el seu nom d'origen, no? I no hi ha cap mena de problema en això. És a dir, els xenismes s'han d'acceptar. A vegades són peces de roba, no? El kimono, per exemple, sí. No?
Està bé que digui gazpacho o kimono, ho dic perquè a mi també em cria molt la curiositat, la gent que vol catalanitzar aquestes paraules i acaba...
Forçadament.
Acaba dient kimono o gazpacho.
No, és que em sembla bé, eh?
Sí, això és
kimono
correcte.
Kimono i gazpacho en català occidental, però en català oriental, kimono i gazpacho.
Ara,
es diu, ho gazpacho. Adaptem fonèticament, això sí.
Val.
Anava a dir abans que...
Perdoni, i al final, maionesa o maonesa? Com s'ha de...
La senyora de Mahó, maonesa.
I la salsa, maionesa.
Maionesa. Perfecte. Sí. Hi ha antiàtiques que no es consideren correctes. Per exemple, la idea, per exemple. Uh-huh. Però que espontàniament hi ha gent que diuen va tindre una idea. Perquè, clar, idea també té un iat i aleshores hi ha la tendència a posar-hi una antiàtica. L'antiàtica d'idea, aquesta no es considera correcta, no és a la llengua estàndard. La llengua estàndard és idea.
Hi ha gent gran que diu que va al teatro.
Al teatro, per exemple, una altra antiàtica.
Sí, jo és que estic desfermat, ara mateix sento dins de mi molts dubtes. Per què hi ha gent que diu aiga en lloc d'aigua?
És una forma dialectal legítima.
És legítima.
Aiga, és legítima.
No se li pot perseguir.
És dir,
no.
El líquid més important de l'univers, que és l'aigua, en català, fonèticament es pot dir de tres maneres mínim. Aigua, que és l'estàndard, la que es considera oficial, però a la meitat nord del Principat es diu aiga. Legítimament es diu aiga. I a les illes es diu aigo.
Aigo.
Aigo, sí, on, sí. A Mallorca, aigo, a Menorca i a Eivissa, aigo. Perquè aleshores la O es neutralitza en U.
Clar, és així.
És que és un pou de saviesa. Aquest home és un pou de saviesa.
Explica't...
No, això qualsevol que hagi estudiat llengua ho sap, eh?
Bueno.
Sí, però jo ho descobreixo amb vostè, per tant per mi és el pou.
Mestre, ens aporta també paraules, ara que em parlava una mica de tot plegat, del gènere correcte.
Sí, ho vam començar la setmana passada i n'hi ha més. I avui acabarem les que van en femení.
Doncs va.
Les que són femenines i algú incorrectament les diu en masculí.
Va.
La primera és gla, una gla.
És una?
Una gla, sí. Que com que sona igual que un aglà,
exacte.
Hi ha gent que diuen un aglà, però la forma, podríem dir, que hauria de ser l'estàndard unificada per arreu, podríem dir, seria una gla.
Jo era d'aquests que feia un aglà.
Tu aglar.
Sí, es considera correcte oficialment.
Ah,
es pot dir un aglà. Però la forma, podríem dir, que hauríem d'unificar és en la forma una gla.
Va, una gla.
Que és el fruit, ja ho sabeu, del roure i l'alzina, el garric, la carrasca, és a dir, aquests arbres d'aquesta família que tenen de fruit glans.
Clar. Anem a la segona paraula. La segona paraula que ens porta és mar.
Sí, perquè aquesta es considera també correcta en masculí. Ah. I molta gent se pensa que la forma ideal en català és en masculí, i diuen el mar. No? Però la forma històrica i tradicional és la mar.
La legítima.
La legítima. Sí.
Ens hauríem d'acostumar a dir sempre la mar. I la prova que la mar és la forma, podríem dir, històrica catalana, no? És que totes les dites en què hi apareix mar es diuen en femení.
Fixa.
Per exemple...
Hi havia una cançó que deia la mar estava salada, salada estava la mar.
Sí, la mar salada, per exemple, no? La mar arrissada, els diferents moviments de l'aigua de la mar, que tenen diferents morts, la mar moguda, arrissada, picada... un vaixell és a alta mar, ningú diu és a alt mar, sinó que es diu a alta mar, fa bona mar, fa mala mar, fer-se a la mar... que és començar a navegar, no? A les mars perdudes, volguem dir en un lloc llunyà que no sap ben bé ni on és, no? Voler la mar i les arenes, una persona que ho vol tot, vol la mar i les arenes que hi ha a la platja, diu la mar i les arenes, no? O quan diem la mar de Bonic, que vol dir molt bonic, també, no? I ara dieus, però hi ha l'església Santa Maria del Mar.
Ah, bona. Ah.
Perquè ho han canviat.
Però és vàlid, també.
Però hi ha textos antics, que jo en tinc a casa, que demostren que es deia Santa Maria de les Arenes o Santa Maria de la Mar.
Santa Maria de la Mar, eh?
Sí, sí, hi ha textos antics prescrit, que es deia la mar, perquè antigament sempre es deia la mar. Mm. I, a més, la gent de mar, pescadors, pescaters, etc etc, diuen normalment la mar. Mm-hmm. Pocs pescadors diuen sí. Mai al mar, diuen la mar.
Clar,
no. I a les Illes Balears i al País Valencià normalment tothom diu la mar. També.
Bueno, és que ja sap que jo soc de Castelló, sobradament ho sap tothom aquí ja. Hi ha una expressió típicament castellonenca que és vesten a fer la mà, la mar.
Que... No, això no, és una altra cosa, eh?
És una altra cosa, Rafa, això.
Vale, tranquil.
No té res, no té cap mena de relació.
Vale, però hi coneixeu...
Però no és la mar.
No, és la mà.
La mà?
Sí.
Ah, i segurament no es pot explicar, no és radiable, explicar. Vale,
no.
Perfecte.
No.
Doncs jo pensava que era la mar, ja ho has dit tota la vida.
No.
Vale, però m'ha quedat clar, per la vostra expressió... Ja. Per la vostra expressió he pensat que estava fotent...
T'hem saltat tots dos, eh?
No, val, perfecte. Doncs no he dit res. Després això ho retalles, José, sisplau, per al podcast. Que és l'espontaneïtat de la ràdio, Josep Maria.
Sí, sí.
Podem passar coses d'aquestes.
Té la següent paraula que ens porta el mestre Virgili, va, que
sigui apta.
Que és vodka.
Vodka?
És apta pels adults.
Sí, també. Vodka. Que és la vodka.
Jo no ho hauria dit mai, aquesta.
La vodka. Ah.
Sí, és la vodka. Perquè en rus és en femení, per tant, per què ho hem de canviar al masculí? I, a més, moltes altres llengües diuen la vodka. No? Per què ho hem de canviar al masculí? Perquè en castellà ho fan. Escolta, si en castellà ho han invertit el gènere d'aquest mot, no cal que l'invertim als altres. En totes les llengües es diu la vodka. Començant en rus, que és la llengua d'origen.
Josep Maria, i per què aquesta tendència al canvi?
Ah, no ho sé.
No se sap.
Tendència masculinitzar paraules femenines.
Ah. Sí, sí. I sabeu què vol dir vodka en rus?
No.
En rus, vodka literalment vol dir aigüeta.
Aigüeta.
Ah, mira els ells. Així se l'aprenen,
sí,
també.
Sí, sí.
Quan demanen una cosa forta, ja no sé què
es... Trobo que és curiós la manera de fer el diminutiu del rus, perquè aigua es diu voda, que és un mot... És cognat d'aigua, eh? Sí. És a dir, ve de l'indoeuropeu, aquest mot. Com l'aigua és tan important, és un mot agafat de l'indoeuropeu. Es diu vota en anglès, voda en rus, aqua en llatí, no? D'on ve aigua, no? Tot ve del mateix mot indoeuropeu. Llavors, aigua en rus se diu voda, però hi posen aquesta K al mig i es converteix en aigüeta, en diminutiu. I és una fina ironia, no?
Ah, clar.
És una ironia de la vodka.
Perquè d'aigüeta no té res.
Això mateix. No, no, no.
Hi ha una paraula que jo desconeixia totalment, que és aquest manna.
Sí, manna, també. En totes les llengües, manna, expliquem-ho, perquè és que...
És bíblic, no?
Sí. Si ho diem ben dit, la gent no ho entén, perquè estan... se diu sempre...
És l'aliment que esperava el poble d'Israel a la terra promesa, no?
Sí, sí. Quan anaven pel desert, que queia el manna la manna del cel...
Ho castellanitzava i em sembla que deia manà, sempre.
Sí, sí.
En castellà és manà.
És manà, eh? Però en català és manna.
Manna. I és la manna.
La manna.
Sí, sí. I és així en moltes llengües i en llatí, directament. Perquè en hebreu és man, si no recordo malament. Però a les llengües romàniques arriba partint del llatí, no partint de l'hebreu, sinó partint de la traducció de la Septuaginta, de la traducció grega i llatina de la Bíblia. I aleshores es parteix del llatí, el llatí era manna en femení, uh-huh. I moltes llengües diuen manna i amb
doble N.
Amb doble N, sí, sí. I per tant, aquesta hauria de ser la forma que s'hauria de preferir.
Perquè bona part de l'escriptura, el text original és grec o és hebreu?
La Bíblia hebrea, el que se'n diu l'Antic Testament, es va escriure en hebreu, no? Però es va fer una traducció grega ja abans de l'època de Crist, que es diu la Septuaginta, o una cosa així, no sé si ho pronuncio bé. Es va fer una traducció grega i després, doncs, Sant Jeroni ho tradueix al llatí, tot la Vulgata. I, per tant, moltes vegades, en mots d'origen bíblic, partim del text llatí. Els mots deriven del text llatí, no del mot hebreu que hi havia corresponent, sinó del que tenim en llatí i a vegades en grec.
Uh-huh. I també ens porta, mestre, paraules molt, molt nostres, que jo crec que moltes vegades també diem en masculí, i no ho serien, que són Garona, Muga, Tet, Badia...
Sí, sí, hi ha els rius, els noms dels rius són en masculí. L'Ebre... No, el Llobregat,
el Ter,
no, el Ter, no, el Segre, el Xúquer, sí. No? Tots són en masculí. Però hem de saber que n'hi ha uns poquets que es diuen en femení. I aquests hem de saber quins són per dir-los bé.
No sabia jo això també, eh? Jo els feia tots en masculí.
No, no, doncs la majoria són masculí, no? El Vinalopó, però n'hi ha, poquíssims, no els he comptat, però que, alguns que són en femení. Mm. I tenim, primer, la Garona.
La Garona, jo he dit el Garona, clar, per exemple. Aquí.
És un riu occità, en realitat, sí. A la Vall d'Aran, i tira sí. cap a la Gascunya, sí. Occitània, no? I aleshores aquest és en femení perquè no és pròpiament un riu català. No? Si més no, lingüísticament català, sí. No? Tot i que la Vall d'Aran formi part de Catalunya oficialment. No? Però després en tenim que sí que són estrictament catalans. Per exemple, la Muga. O, per exemple, la Tet. Uh-huh. La Tet, que és el riu que passa per Perpinyà. La Tet, que baixa del Carlit i passa sí. per l'Alta Cerdanya, el Conflent, plana el Rosselló... doncs aquest riu es diu la Tec. No el riu del Vallespí, que és el Tec. Aquest sí que és en masculí, com tots els altres, el del Vallespí. Però la Tet és en femení. Després, la Valira. Uh-huh. La Valira, que és el riu d'Andorra, no? Sí. Que té dos braços, que es diu... Té un braç que es diu la Valira... A la part alta, no? Que es diu la Valira del Nord i la Valira de Ponent, que després s'ajunten, no? I formen la Valira unificada.
La Gran Valira.
No? Sí, sí. I després, una altra... Després, la Tordera, també.
Sí.
La Tordera.
Ah, la Tordera també, eh?
La Tordera també en femení. I després... un de molt important, que és la Noguera. O que n'hi ha uns quants rius que es diuen la Noguera, no? La Noguera Pallaresa, que passa pel Pallars, la Noguera Ribagorçana, que passa per la Ribagorça, la Noguera de Tor... és a dir, totes les Nogueres, n'hi ha unes quantes, totes és la Noguera. Mm-hmm. Aquests rius hem de saber que es diuen en femení.
En femení.
Tots els altres, el Francolí, en masculí. El Gaià, en masculí. Però el Besòs, en masculí. Però aquests que hem dit, en femení.
Déu-n'hi-do. Clar, excepcions.
És així. Mestre, ens queden moltes paraules, ens queden molts més mots i termes per analitzar amb vostè, però haurà de ser el proper dia perquè ens quedem sense temps.
Diguem olor.
Vinga.
Ah, sí.
Per no deixar-la despenjada, que és una olor.
És una olor, és femení també, eh?
Sí. Mira. Per arrodonir-ho, perquè no... si no, llavors, no ens en recordarem.
Avui no la noto.
Avui el Trias està incapacitat per detectar olors.
Avui no és el dia. Mestre Josep Maria Virgili, catedràtic d'Institut de Llengua Catalana Emèrit, membre de Koiné i del Cercle Vallcorba, com sempre, moltíssimes gràcies.
A disposar.
Ràdio Estel.
Descobreix la passió de Cervera. Els dies 16, 22 i 29 de març i els 5, 12 i 18 d'abril viu en directe un espectacle per petits i grans, una història plena de valors i sentiments. A la passió de Cervera et transportem directament a l'època de Jesús amb una escenografia espectacular que et farà viure la història com mai abans. Entrades a lapassiodecervera.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda, i dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Escoltes el magazín del matí a Ràdio Estel.
La salut de la família reial britànica ha estat al centre d'atenció el 2024 després dels anuncis de càncer del rei Carles III i al març de la princesa Caterina. De fet, ahir ens vam assabentar que el rei Carles III cancela la seva agenda i acudeix a l'hospital pels efectes secundaris del càncer. El monarca ha anul·lat els seus compromisos, fet que encès totes les alarmes. Recordem que el rei ha estat en tractament des de que se li va diagnosticar un tipus de càncer, això sí, un tipus de càncer no especificat al febrer de l'any passat. Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora Ana Polo Alonso, escriptora, politòloga i especialista en la història de la reialesa. Ana Polo Alonso, molt bon dia, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia. Com esteu?
Ana, tot i que el monarca ha anul·lat la seva agenda per aquest divendres, segons fonts reials, el que li ha passat a Carles III, podríem catalogar-lo de problema menor? Quina és la darrera hora des de Londres?
Bueno, la darrera hora, a mi el que em comenten és que és un problema menor. És a dir, l'agenda s'ha anul·lat per aquest divendres i segurament aquest cap de setmana. Els metges li han recomanat en repòs, perquè sí que es veu que li ha fet com una mena de reacció al tractament que li estan fent, que per cert no sabem quin tractament és, si no sabem si és quimio, si és radioteràpia, no sabem exactament res del tractament, tampoc sabem quin càncer específic és, hi ha rumors, però no estan confirmats, i el que sí que ens diuen és que, bueno, que intenten que això, pues, bueno, que tothom tranquil·litat, que és una cosa que entra dintre de que és, una, bueno, és un tractament molt complex, i que, bueno, que aquestes coses absolutament passen, i bueno, i aquí hi ha dues teories, no? O sigui, veurem, a veure, perquè té un viatge molt important a Itàlia, que de fet l'hauria d'estar fent ara, però bueno, el van posposar una mica també per la salut del papa Francesc, i el té previst a principis d'abril. Ja veurem, de moment està en agenda, i de moment les fonts de Buckingham diuen que hi va, o sigui que anirà a Itàlia, i bueno, si va a Itàlia, doncs, bueno, sabrem que això ha quedat en un no-res, és una cosa, doncs, bueno, que és part d'un procés. Si es suspèn el viatge, doncs, bueno, ja estaria amb les alarmes, ja estarien d'un altre color i un altre nivell, no? Pujaria una mica, pues, el nivell de nerviosisme, no? El que passa que, clar, tot això, pues, bueno, ha tornat a posar sobre la taula el fet de que continua havent una opacitat, jo penso personalment, excessiva, pel fet de que no sabem ni quin tipus de càncer té, ni quin tipus de tractament, ni sabem absolutament res, no? El que sí que es diuen que, bueno, en principi semblava que era un... Bueno, els rumors apuntaven, ningú ha vist absolutament res, no hi ha confirmació oficial, ningú ha vist els papers mèdics. Al principi es pensava que era de bufeta, ara em diuen que són de testicles, no se sap absolutament res. El que sí que se sap és que és un tractament llarguíssim, perquè ja porta, doncs, bueno, gairebé un any de tractament.
Si sembla, ara anem a desgranar-ho tot plegat i a poc perquè ho entenguem tot com funciona. El Palau de Buckingham ha informat, com dèiem, que és una mesura de precaució. Quina lectura en fas d'aquesta mesura de precaució?
Bueno, la mesura que es fa és que, a veure, el Carles havia d'estar a Birmingham avui, tenia l'agenda absolutament plena. Hem de recordar que aquest senyor és un workaholic, o sigui, és un tio, és un addicte a la feina, té tota l'agenda, és una de les persones, inclús quan vivia la seva mare, era una de les persones que més treballaven de la Casa Reial, està contínuament acudint a, pues, a esdeveniments i tal, i després, bueno, treballa fins a les 12 de la nit, veient papers i tal, o sigui, és una persona molt obsessiva de la seva feina. El divendres tenia present a Birmingham, i donat que els metges li van recomanar que, bueno, que fes repòs, doncs, bueno, es va haver de cancel·lar tota l'agenda, no? I llavors, bueno, donat que s'havia de cancel·lar l'agenda, doncs, òbviament, el Palau de Buckingham ha hagut de fer aquests comunicats de salut, que el Palau de Buckingham sempre és absolutament reaci a fer comentaris de salut de la família reial britànica, no? O sigui, ara ja sabem que la mare, per exemple, va morir de càncer, però mai es va fer un comentari oficial de la malaltia que va patir, no? Elisabet II, per exemple, no? Llavors, la família real britànica només informa dels problemes de salut si afecten a l'agenda i han donat una mena d'explicació, no? Però, bueno, el fet de que estiguin posant tant d'èmfasi que és un problema menor, que tothom tranquil i tal, bueno, jo també penso que és una manera d'intentar tranquil·litzar a la població una mica.
De fet, en estem bastant acostumats a que el Palau de Buckingham tregui aquests comunicats quan no té altre remei, no?
Bueno, és que bueno, l'altra vegada també va passar el mateix, no? Recordem que això va començar quan li havien de fer una operació, quan li van fer aquesta operació, després amb les proves que li van fer i tal, amb les anàlisis que li van fer, doncs, bueno, van descobrir que tenia càncer i també bueno, ens vam assabentar de que tenia que fer aquesta operació, bàsicament perquè també va haver de suspendre de pressa i corrents l'agenda, no? Que recordem que va ser aquell dia que es va anunciar que la princesa Caterina havia estat hospitalitzada després el Carles al cap de 3 hores, no? I que, bueno, va ser un xoc per tothom, no? Però, bueno, si és veritat, estic d'acord amb tu que només anuncien problemes de salut quan no els hi queda un altre, no? Però sempre intenten amagar-ho tot lo màxim possible. I això és normal a la família real. Són persones molt... els afecta molt psicològicament. Al Carles no li agrada gens estar malalt. De fet, la Camila ha fet comentaris en actes públics i tal, que, bueno, que està una mica farta perquè l'home és allò que intenta seguir la vida normal, no? Que ella voldria pues, que s'ho prengués amb més calma, no? Que es dediqués més a la jardineria i estigués més tranquil i tal, i que no hi ha manera de parar-ho, no? O sigui, que continua amb un ritme normal i absolut, no? O sigui, que són molt aprensius en aquest sentit.
De fet, abans ens ho explicaves, Anna, que s'espera que la pròxima visita d'estat sigui a Itàlia a l'abril, juntament amb la seva dona, amb la reina Camila, on està programada aquesta visita amb el papa Francesc. Què creus que acabarà passant?
Que, bueno, jo crec que la visita al papa cau. Això ja, jo crec que això ho tenim tot claríssim, no? Perquè, bueno, tot i que és veritat que al papa li han donat l'alta hospitalària, però jo crec que tothom està d'acord que aquest senyor ja no està per fer que segons quins esdeveniments públics, no? Malauradament. Jo crec que aquesta visita caurà, però, bueno, jo crec que la visita a Itàlia segurament continuarà endavant. Si no continua endavant, doncs, bueno, llavors sí que ens hem de començar a preocupar. Però, de moment, la visita està posada, no es toca, crec que és el dia 5 d'abril, o sigui que ja li queda només uns dies, i de moment està en agenda.
Fa més d'un any que el rei Carles III està en tractament per un tipus de càncer no revelat, i abans ens ho deien, per què no s'ha volgut aclarir en el tipus de càncer que pateix? Quin és el problema?
Bueno, per el tema de les especulacions, o sigui, el que sabem a hores d'ara és que es va fer una reunió al Palau de Buckingham, a l'equip del Carles. Bueno, es van reunir, van començar a fer pros i contres de dir que tenia càncer, primer de tot, de si es deia si tenia càncer o no, i després quin tipus de càncer. Va ser una reunió llarguíssima, el propi Carles va dir que era millor dir que tenia càncer, que s'havia de tractar amb tota la naturalitat. El que sí que volia que no es comencés amb el tema, o sigui, amb el tema específic del càncer que tenia, doncs, bueno, per evitar certes especulacions de tractaments i de tal o qual. No sabem ni en quin hospital s'està tractant, sabem que és un hospital de Londres, més o menys ens podem imaginar on és, però bueno, no tenim confirmació d'on està tractant-se, i el que sí que bueno, no els hi va quedar més remeis que fer-ho públic, però fins i tot fins al darrer moment van estar dubtant de si es feia públic o no es feia públic, no? I també, bueno, jo penso que va estar també motivat per tot el tema, la controvèrsia que es va generar al voltant de la princesa Caterina, que recordem que l'any passat va ser una bogeria a nivell mundial, tots els rumors, totes les especulacions que van circular, totes les fake news que van circular per internet, va ser una veritable bogeria. I bueno, també Carles, per evitar aquest tipus d'especulacions de la gent, doncs, bueno, comentant si estava viu o estava mort, doncs, bueno, va decidir sortint i dient que tenia càncer, cosa que és raríssima a la família real britànica, perquè mai fan públic temes de salut, i insisteixo, la mare tenia càncer 2, això se sabia, segons quins cercles era Vox Populi, no s'havia publicat alguna cosa a Nova Zelanda i Austràlia, però a Anglaterra no se sabia absolutament res, o sigui que són molt, molt reacis als temes de salut. Són molt hipocondríacs, els Windsor, o sigui, els hi costa molt reconèixer que estan malalts.
I ara que ho traies a col·lació, Anna, no sé si sabem alguna cosa sobre la princesa Caterina, precisament.
Bueno, pues que està bé. La veritat és que ha estat un... jo les informacions que tinc és que està tot anant molt bé i que, bueno, que està en remissió i que, bueno, que està pues, amb ganes de... Pues, bueno, pensàvem que s'ho prendria amb més calma d'aquí a fin... O sigui, aquest any s'ho prendria amb més calma i no, al principi semblava que sí que només faria dos o tres aparicions públiques i està fent pues, bueno, una agenda bastant més regular del que ens imaginàvem, no? O sigui, no hi ha grans viatges, perquè és la cosa més cansada que tenen, perquè els viatges són... La gent pensa que són vacances, la veritat és que no són vacances.
Però són feixucs, sí, són
cosa... eh?
Són feixucs.
Com?
Dic
són molt feixucs.
Clar, i tenen la gent molt plena.
No, i tenen la gent molt plena i són molt cansats, han de rebre molta gent i han d'estar moltes hores de, d'empeus tot el dia i tal, i somrient tot el dia i tal i qual. I bueno, la reina, l'antiga reina Elisabet II sempre deia que, bueno, que acabava tan farta de somriure que fins i tot li feia mal la cara, no? Perquè li havíem de posar, una vegada li van haver de posar una injecció a la cara per relaxar-li els muscles. O sigui, imagina't com acaben, no? O sigui, que, bueno, el tema de viatge oficial de la princesa Caterina encara no estan en temes, però bueno, ha anat a Gales, per exemple, darrerament, i està fent coses, eh? O sigui, estan retomant, jo penso que està una mica al 60% del que era la seva agenda.
Si tornem a Carles III, i obviant tot el... Obviant, aviam, és una... és veritat que la caiguda...
Sí,
és veritat que la notícia va caure com un jarro d'aigua freda, eh? Però obviant la notícia del càncer, amb el temps que porta com a monarca, ha aconseguit millorar la seva imatge davant dels anglesos?
Moltíssim, moltíssim. I, de fet, la malaltia és, li ha ajudat molt. O sigui, i això, bueno, ho hem de posar... Doncs, bueno, el Carles, com a príncep, no tenia bona imatge. De fet, la seva mare es va morir tenint molta... bueno, estava preocupada per si la monarquia sobreviuria o no amb ella, perquè l'Elisabet II sempre deia que, bueno, que amb ella sí que l'estimaven, però que no tenia clar si estimaven a la institució i no sabíem si la institució aguantaria. Doncs, pues, bueno, la institució ha aguantat. I ha aguantat moltes coses, perquè porten un any increïble, no? I a part del tema de les malalties, doncs, pues, bueno, tenen el príncep Andreu amb tots els seus problemes legals i tal, o sigui, i tot el tema del Harry i la Meghan i tot això, doncs, pues, bueno, la monarquia ha aguantat. I el Carles, una vegada l'han fet rei, la veritat és que ha guanyat molt en protagonisme, o sigui, ha guanyat molt en valoració de la gent. Ara, també perquè s'ha calmat molt, no? Un cop arribes, dius, bueno, ja he arribat, no? Ara ja soc rei, després de... Clar, va ser l'hereu de tota la història d'Anglaterra, l'home que més temps va haver d'esperar per ser rei, o sigui, que més temps havia passat sent príncep de Gales, no? O sigui, jo penso que va arribar un moment en què ja ens pensàvem tots que no arribaria, no? I, bueno, quan va arribar, doncs és ja... Bé, ja està. Ja m'han coronat a l'abadia de Westminster, ja estic aquí, i bueno, també s'ha calmat molt i tal, i bueno, després, clar, el tema de la malaltia, doncs, bueno, ha generat una onada de, bueno, de simpatia i de suport, no? I això ha fet que els números, home, no té els números que tenia la seva mare, ni té els números que té el seu fill, el seu fill gran, el Guillem, perquè estem parlant d'una aprovació d'un 80%, és que clar, polític pot dir que té una aprovació del 80%, no? És que és molt bèstia el que tenia la reina Elisabet II, no? És que va haver-hi enquestes que deien que el 90% de la gent d'Anglaterra tenia una molt bona valoració d'ella, no? El Carles es mou més en el 5 pelau, o sigui, el 55%, una cosa així, però bueno, no està malament per ell, perquè després de la mort de Diana, aquest home, penso que les enquestes deien que tenia un suport d'un 2%, o sigui, va ser horrorós, no?
I clar, venia moments molt difícils. Venia
moments
molt difícils.
I, bueno, i la Camila ni t'explico.
també.
Aquesta senyora, va haver un diari que li va dir que era la dona més odiada d'Anglaterra. O sigui, recordem que aquesta senyora anava als supermercats i la gent li llançava menjar. O sigui, una senyora li van llançar una vegada un llenciam a la cara. O sigui, que realment, bueno, ho va passar molt malament, aquesta senyora.
Déu-n'hi-do. I per últim, ara sí que és veritat que arran de la malaltia de Carles III, però també arran de la seva edat, ja saps que tot plegat genera especulacions. Podem començar a parlar de relleu cap al seu fill, cap a Guillem, o és massa d'hora?
Bueno, el que es diu dintre del Palau de Buckingham és que el regnat de Carles III, i això el Carles III és molt conscient, serà un regnat molt de transició, molt entre la seva mare, que va ser una figura molt carismàtica, amb una autoritat brutal i tal i qual, i després el seu fill, que serà, jo penso, pues, bueno, també un altre rei molt estimat governat pel poble, no? I el Carles és molt conscient de que el seu serà una cosa molt de transició entre dos reinats que tindran molta, doncs, molt de carisma, no? I ell és molt conscient. Ho passa molt malament, perquè sempre diu que, bueno, que té molt mala sort a la vida i que tothom, doncs, bueno, li treu el protagonisme, no? I tal i qual. Però, bueno, en el fons, doncs, bueno, se n'ha acostumat i tal. I el que sí que et puc dir, que ja comencen a haver-hi, doncs, bueno, dos com cors, una cort a Buckingham Palace i una cort a Windsor Palace, que és on s'han instal·lat, bueno, el Guillem i la Caterina viuen a Adelaide Cottage, que és, bueno, el recinte de Windsor, en realitat és el castell de Windsor, i després són milers i milers i milers d'hectàrees, i després allà tenen cases i tal i qual, i es viuen a una. Després estan intentant que el príncep Andreu se'n vagi de la seva part, perquè és una casa enorme, el Royal Lodge, i ells és el que volen, anar a viure al Royal Lodge, però primer han de treure l'Andreu, i l'Andreu es resisteix, està allà aguantant que no el treguin del Royal Lodge, perquè el Royal Lodge és un lloc de, penso que eren 60 habitacions, o sigui, un lloc
immens. Sí, sí, una barbaritat.
I llavors, bueno, el que sí que sabem és que, bueno, que el pare té un el seu equip i que el fill té el seu.
I que ens quedem amb aquesta idea de transició, sí. Ana Pola Alonso, escriptora, politòloga i especialista en història de la realesa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un
gràcies
dia com avui,
de
veritat. Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Escoltes el magazín del matí a Ràdio Estel.
L'entrepà. Piquem de l'actualitat entre hores.
Vinga, que tenim gana aquesta hora del matí i avui tenim un entrepà, atenció, farcit de supergrup, supercançó, de música per solidaritat i bona música, a més. Us ho diré en quatre paraules. We are the world. Avui recordem un dels moments emblemàtics de la història del pop, de la música pop, l'èxit mundial We Are The World. Aquest tema solidari, que va arribar a número 1 fa gairebé 4 dècades, escrit per Michael Jackson i Lionel Richie, produït per Quincy Jones, ni més ni menys. Una cançó que va néixer per recaptar fons per a la fam a l'Àfrica, per combatre la fam a l'Àfrica, reunint una constel·lació d'estrelles com Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Diana Ross, Bob Dylan i molts altres. El projecte conegut com USA for Africa no només va vendre milions de còpies, sinó que també va marcar un abans i un després en la música compromesa, perquè, clar, doncs, ajuntar tantíssimes estrelles, doncs, era una bogeria. Per parlar-nos una mica d'aquest fenomen, d'aquest moment, d'aquesta cançó, tenim, ja podem saludar amb el Carlos Bayona, amic del programa, amiguíssim del programa. Doncs ell és punxadiscos i productor musical, ja sabeu, la seva llarga trajectòria a la indústria. Carlos Bayona, bon dia.
Què tal? Bon dia, Rafa. Bon dia a tothom.
Encantadíssims de saludar-te. Clar, jo ja sé que ahir vas estar punxant, no? Vas tenir sessió ahir?
Sí, vosaltres teníeu una estranya habilitat de trucar-me sempre.
És que, mira...
Mira que només punxo un dia a la setmana, eh?
Carlos, t'ho diré obertament i sense embuts. Estàvem patint perquè, clar, quan ens hem adonat que ahir tenies sessió de punxar discos a Razmatat, no? Si no estic equivocat.
Sí, a la mandanga de Ramatà.
A la mandanga. Doncs hem pensat, calla, que estigui despert a aquestes hores. Però ja veig que sí, ja veig que tens el dia animat,
sí, estic despert. Sí.
A quina hora et vas anar a dormir? Va, sí.
No, mira, ahir va coincidir que jo descanso un dijous al mes i va ser ahir.
Ah, vale.
Però mira, passa una cosa, que a mi m'agrada molt el bàsquet i jugava al meu equip de bàsquet i vaig veure el partit que va acabar a les 4 de la matinada, però no passa res.
De la NBA...
Ja estic acostumat als dijous.
NBA, i quin partit va ser?
Bueno, va guanyar Chicago Lakers amb un tio des del mig del camp, llavors va ser com espectacular.
Meravellós. Doncs, per tant...
Així que estic a tope, perquè és el meu equip, així que estic a tope. Doncs, we are the world, come on.
Enhorabona, come on, we are the world. Escolta, Carlos, com recordes aquest moment, we are the world? Perquè jo crec que tothom tenim al cap aquella imatge, tots els artistes enregistrant i tal. Tu el recordes, aquell moment en què va sortir aquesta cançó?
No, jo recordo... jo recordo sobretot als concerts, no? Perquè després va haver una gira de concerts per tot el món i un d'aquests concerts va ser el mític de... Bueno, va ser el de Wembley, que es va fer un concert a Wembley. Es feia una vegada, em sembla que era a Sud-àfrica. Mm-hmm. Als Estats Units hi havia un altre. I jo me'n recordo dels concerts perquè els van fer a la televisió pública en directe i era com un esdeveniment, no? I me'n recordo del concert de Queen, que s'ha fet tan famós després, i tinc la consciència molt clara de tenir 10 anyets i veure els concerts per la tele i començar a agafar una mica de consciència social del que era la gana, el món i coses com aquestes, que no tenies tu la coneixença d'això.
No, evidentment eren altres temps, no? Ara tothom estem assabentats de tots a l'instant i tenim una visió molt més global del món. Clar, llavors, aquest elenc, no?, que podríem dir gairebé una edat d'or del pop, no? Clar, Bruce Springsteen, Diana Ross, Bob Dylan, Michael Jackson, és que és impactant, no?, les veus que van aconseguir. Que...
Jo no vull fer comparacions, però tu ho has dit, no?, una edat del pop. Imagina't si ara fessin això, no? Qui estaria cantant aquí, no?
No ho sé. Qui
una curiositat és que a Madonna la van deixar fora.
Ah, i per què?
Perquè deien que no sabia cantar. Clar, no. Li van dir així directament, no? Ella acabava de publicar La Virgin, era una mega estrella mundial, però li van dir, no, tu no, que... Muchas gracias, però tu no, que no saps cantar. Clar, imagina't si ara... Si això de no saber cantar fos una raó... Imagina.
Bueno, doncs, home, era el tall era complicat, però jo crec que Madonna convindrem que sí que sap cantar. En fi.
Clar, no? I ella es va prendre la revenja perquè va fer una estrella mega mundial, ja ho era, però després, quan es van fer els concerts, li van demanar a ella si volia cantar i va dir, pues va ser que no.
Doncs ara ja no. Ara ja no.
Va prendre una mica la revenja, la Madonna.
Ara ja no. Escolta, Quincy Jones, produint.
Quincy Jones produint, clar, ha estat un dels productors més importants de l'època i estava visquent també la seva època daurada, no? Venia de produïa Michael Jackson, produïa un munt d'artistes i va ser el Quincy Jones qui el va produir.
Fantàstic. Escolta una cosa, jo sí que és cert que després el que és el videoclip, que es pot trobar molt fàcilment a internet, a YouTube, jo crec que tothom el tenim al cap perquè és una imatge, és una icona, no?, d'aquell moment, però sí que és cert que, pensant-lo fredament, no sé, és com molt senzill, són tots a l'estudi i ja està, cantant. No van fer gaire cosa especial en aquest cas.
Bueno, clar, és que imagina't, això, ajuntar aquestes estrelles era impossible i només ho van poder fer el dia que se celebraven els Premis de la Música a Los Angeles. I després el que va passar és que quan acaben els Premis de la Música, en comptes d'anar-se a la festa, com feien premis d'aquests, sí, habitualment, sí. Doncs van dir, mira, hem quedat per gravar aquesta cançó i van quedar a un estudi i van gravar la cançó i vaja, tothom que estava convidat va anar, tothom menys el Prince, que va preferir continuar de festa i hi havia ja es deia que els artistes els deien que deixeu el vostre ego a la porta i veniu aquí a cantar i va ser així, ho van gravar, tenien una nit només per gravar-ho i ho van gravar en una nit.
Fantàstic. Escolta una cosa, jo sí que tinc la imatge, no sé si tu la tens ara mateix a la retina i al cap, Carlos, però sí que és que entre tots els artistes, que eren eren molts i molt bons tots ells, està Bob Dylan, que probablement és un altre rotllo a la resta, no tan comercial, més particular, i jo crec que a Bob Dylan no li van enviar bé la maqueta, perquè està allà enmig que jo crec que ni canta, està allà comparat, no? Tu tens aquesta imatge de Bob Dylan, que no sé sap ben bé ni la lletra.
Sí, és un meme molt, molt, molt significatiu dels últims anys, no? Heu de veure, jo recomano que vegeu a Netflix, hi ha un documental que es diu La gran noche del pop i fa una... i explica perfectament com va ser aquella nit. I la història del Bob Dylan era, bàsicament, ell és una persona que mai ha destacat per tenir una gran veu, no? Llavors estava tot el que estava al costat seu eren grans veus i ell estava allà una mica com perdut. I va un moment molt, molt graciós perquè ell no sabia com fer-la, no agafava el to i es veu que el Stevie Wonder és un gran imitador de veus. I llavors hi va haver un moment en què el Stevie Wonder s'ajunta sols amb el Bob Dylan, els dos sols, i ell li diu, mira, això ho has de cantar així. I llavors el Stevie Wonder imita la veu del Bob Dylan com havia de cantar la cançó. Vale. I així va ser com el Bob Dylan va saber com havia de cantar la cançó.
Déu-n'hi-do. Stevie Wonder fent de tutor de Bob Dylan. Bueno, la gran nit del pop. Aquest documental dius que està a Netflix, eh?
Això està a Netflix, es diu La gran noche del pop.
Escolta, doncs,
és molt divertit.
Doncs l'haurem de recuperar, perquè a mi és que...
Es veu el moment aquest de la Madonna. En el documental no es veu, com li diuen a la Madonna directament, tu no, que cantes malament, però sí que es veu que el documental explica que hi va haver un moment que havien de triar entre la Cyndi Lauper i la Madonna, que és totalment absurd, perquè no has de triar, perquè hi ha 40.000 artistes, sembla que les dones fessin com un cupo allà, no? Mm. Llavors, que és la Cyndi Lauper o la Madonna, no? Perquè si t'hi fixes, la majoria són tios allà, eh?
Sí, és veritat, sí.
I llavors hi ha com una espècie de cupo de dones, no? I era o la Cyndi Lauper o la Madonna, ja que és totalment absurd, no? Podien estar les dues.
I totalment. I molt partidaris que som aquí de totes dues. Escolta, creus que ha envellit bé el tema? Perquè jo cada vegada que l'escolto, a mi m'encanta. Jo crec que sí, no? Que ha envellit prou bé.
Sí, home, el tema és un temazo, no? I és un temazo i està molt ben fet, també. A més, és una peça que, si el tema no estigués bé, no, amb els anys, la gent se'n recordaria d'això, però no se'n recordaria del tema. I tu ara mateix fas We are the world i tothom respon We are the
Mira,
children.
Mira, escolta, et confesso una cosa, que clar, aquestes les intrahistòries de la ràdio. Clar, aquest matí, quan el Pau Massip, la part informativa del nostre programa del matí, ha anunciat els continguts que farien durant el matí, ha posat aquesta cançó. Doncs bé, tota la gent que estava a l'estudi ha començat a bellugar-se cap a un costat i cap a l'altre amb les mans... alçada. És a dir, és igual que si escoltes una rumba, has de fer una mica el moviment rumbero, no? I doncs aquí és igual, tens la sensació de que estàs com en un concert i te deixes induir de seguida per aquesta cançó. Va, per acabar, Carlos, que no volem entretenir més, si haguessis... Atenció, que ara et faré una pregunta complicada, prepara't, a veure com estan les neurones. Si haguessis de triar una cançó actual que pogués tenir un bon impacte social... Tens clar quina seria?
O hauria de... Una cançó actual que tingués un impacte social.
Sí, és a dir, que dius, mira, hem d'ajuntar els grans artistes del moment, que tampoc tinc clar quins serien, i tots junts aquesta cançó perquè arribi a tot el món. O no, o s'hauria de fer de nou?
Home, no tinc ni idea. Jo és que vivim una època en què la música pop i la política estan una mica... que no s'avenen, no?
És com que
s'ha de ser massa correcte, no? Llavors, no sé, jo crec que s'hauria de fer... No, m'agafes ara en fred.
Val, s'hauria de fer.
S'hauria de pensar.
S'hauria de fer. I a qui li donaries per fer-la? Aquella, recordem, We Are The World, van ser Michael Jackson i Lionel Richie.
Jo li donaria, sense cap mena de dubte, a Lady Gaga i a Madonna.
Ja està. Mira, Madonna, faríem aquí una mica de justícia poètica, no? I Lady Gaga, que per cert la tindrem.
Perquè totes dues són molt polítiques i no tenen por i són les reines.
Lady Gaga, que per cert la tindrem per Barcelona, properament.
I el disc està espectacular. Ha fet un disc espectacular. I la tindrem dues nits a Barcelona, això és una sort.
Escolta, ja un últim apunt, parlant de grans divas actuals i no fent una mica justícia d'aquell moment We Are The World que va ser molt masculí, doncs ara jo t'he demanat persones que puguen participar que poguessin participar, m'has dit Madonna, Lady Gaga, que sàpigues, no sé si tens la dada, que la pròxima samarreta que el Barça lluirà en el Clàssic, que ja saps que amb Spotify van canviant de patrocinador quan arriba el moment del Barça-Madrid, serà Taylor Swift.
Sí, Taylor Swift, que és un exemple d'artista que no es vol barrejar amb la política i que ha canviat. I hi ha un documental també de Taylor Swift on explica aquest recorregut de la Taylor Swift i s'ha enfrontat directament
a Trump.
Estats Units. Jo m'encanta que... Però sí que és veritat que, mira, haurien d'ajuntar-se aquestes veus per fer una gran cançó feminista.
Doncs mira, des d'aquí, si ens volen pagar royalties per la idea, doncs estarem encantats. No, ha de ser gratis, ha de ser en benefici de la humanitat, com el We Are The World. Escolta una cosa, Carlos Bayona, mil gràcies per entrar amb nosaltres un cop més, agraïdíssims i encantats de xerrar amb tu d'una cançó doncs, mítica que a tothom ens fa, ens posa una mica la pell de gallina pel que va significar i pel que continua significant. Carlos, mil gràcies un cop més, una abraçada.
Mil gràcies a vosaltres.
Vinga, nosaltres que seguim endavant aquí al matí a Ràdio Estel. Ara de seguida arribem al punt de les 12, ja sabeu, l'Àngelus, i després les notícies, de nou amb Xavi Toscano. I després, més matí a Ràdio Estel.